El gall del monestir.
Doncs és el moment d'obrir la tertúlia, tertúlia dels dimarts, en companyia d'Àngels Ponsa. Molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
Avui t'estrenes. Estrenes la temporada.
Estreno temporada,
exacte. Estrenes temporada. El Jordi Mulgó, molt bon dia.
Bon dia.
Com sempre, tenim fons d'armari impressionant, eh?
Exacte.
No?
Per lo que serveixi.
Millor que el Barça.
Exacte.
I el Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Molt bé, doncs si us sembla, comencem per la incidència que està tenint el procés ja en l'àmbit local. Ahir hi va haver ple, un ple que doncs, va tenir uns quants punts a l'ordre del dia que estaven relacionats directament doncs, amb aquest procés. I un ple que va donar llum verda, va aprovar el decret de suport l'1 d'octubre, tot i que hi va haver l'advertiment del secretari de la seva il·legalitat. Però diríem que el ple s'ha posicionat a favor d'aquest referèndum, que recordem està suspès pel Tribunal Constitucional. Suposo que no hi ha sorpreses. És el que es podia esperar?
Sí, és el que esperàvem, no?
Sí.
A veure, il·legal en base a què? O sigui, il·legal en base a la Constitució espanyola, la llei Mordaza i la legislació vigent a l'estat espanyol? Sí, és clar, evidentment, però és que el que volem és saltar la paret i, per tant, hi haurà un moment que has de trencar amb la normativa vigent. Ara bé, el Parlament ja va aprovar la seva llei de transitorietat. Gràcies.
Sí.
Jurídica. I per tant, en base a aquesta i en base al dret internacional, que reconeix el dret a l'autodeterminació i que a més l'estat espanyol en el seu moment va ratificar, doncs en base a tot això és perfectament legal. Per tant,
obeirem aquesta legalitat.
Obeirem aquest mandat, diguéssim.
Exactament.
Sí, sí.
No jo... és una desobediència... Ai, perdona, Jordi, un segon. No és una desobediència, sinó que és una obediència a les lleis aprovades al Parlament fa pocs dies, no?
A banda de que no és cap delicte convocar un referèndum. Això no és cap delicte. Per tant, en tot cas, seria, no sé com dir-ho jo, anticonstitucional. Però delicte no és. És a dir...
Sí, sí.
Que s'ha de filar molt prim.
S'ha de filar molt prim.
Amb les paraules.
Ells hi filen, nosaltres hem de filar una miqueta més.
Doncs aquest decret aprovat ahir pel ple va tenir Ciutadans, PSC i Partit Popular que van rebutjar el manifest de l'alcaldessa i PDeCAT, Demòcrates, la CUP, Esquerra Republicana i el regidor no escrit van ser els que van votar a favor. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa es va abstenir. Aquest seria el resultat de la votació.
No és un manifest, per això, Carme, és un decret.
És un decret.
Un decret. Doncs ja deia jo que s'havia de filar molt prim amb les paraules, gràcies.
És un decret, ho dic perquè és diferent. Un manifest seria una declaració d'intencions i un decret és una, en ferm.
Doncs sense novetats, podríem dir, sense sorpreses, després de veure el resultat d'aquesta votació. I un altre dels temes que més també es va parlar, o en tot cas sí que hem recollit avui a cuat.cat, és que l'alcaldessa Mercè Conesa ha demanat a la Fiscalia que no judicialitzi la policia local, de la mateixa manera que ho han fet altres alcaldes i alcaldesses. És una situació, diríem que delicada, perquè això tinc entès que només es pot fer en situacions realment extraordinàries. El que passa és que tornem un altre cop als conceptes i el vocabulari. Què vol dir extraordinari? Estem en una situació extraordinària?
Home, jo crec que d'aquí uns anys, quan ens mirem això amb una perspectiva, ens posarem, bueno, ja ens les estem posant ara les mans al cap, però serà encara més esgarrifós, no? Perquè ara potser les pantalles passen tan ràpid i tot va tan de pressa que no som conscients de la vulneració que s'està fent de drets bàsics fonamentals, com és la llibertat d'expressió, com és, en fi, és esgarrifós una mica, eh? I és normal que els alcaldes i les alcaldesses, en aquest cas l'alcaldessa de Sant Cugat, que va ser dels primers en demanar a la fiscalia això, perquè la policia local té altra feina a fer, ha de vetllar per la seguretat, a la ciutadania, ha de vetllar pel trànsit, ha de vetllar per moltes altres coses que no és anar a perseguir cartells, anar a treure pots de cola i escombres a la gent que penja un cartell en llocs, lògicament, preestablerts que s'hi poden penjar, requisar, com estan fent altres llocs, no? Requisar, doncs, en fi, tot el que troben, que sospitin que pot ser, home, no, on t'hem arribat, eh? I és normal que els alcaldes estiguin preocupats de la mateixa manera, doncs, que en algun moment el govern també s'ha expressat que els Mossos tenen altra feina, estem en una alerta 4 sobre 5 de terrorisme, doncs, han de vetllar per la seguretat de la ciutadania i no anar, en fi, no sé, és tot tan kafkià que costa de donar-hi credibilitat, si no és que no ho veiéssim amb els nostres ulls, no?
Jo la veritat és de que em sembla que tenen obligació de complir les ordres dels jutges, no pas dels fiscals. Jo això no hi entenc, eh? Però bueno, en tot cas hi hauria d'haver una ordre d'un jutge que ordenés fer una cosa en concret, i això és molt difícil. És a dir, jo crec que la policia local el que ha d'estar és baix les ordres de l'alcaldia, que és la màxima autoritat local.
Sí.
Per això fora, a mi el que em concordaria, si després hi ha un jutge que necessita un moment puntual, un policia local que li faci una cosa indeterminada, que li mani, però així és per un escrit general i, bueno, i qui mana aquí? A veure, qui és responsable de la policia local?
De fet, estem davant d'una suspensió de l'autonomia i d'un estat d'excepció camuflat, no?
Vull dir, al final, del tot.
Això ja ho va dir ahir el president Puigdemont. Algun membre de la CUP ja estaven parlant de l'aplicació encoberta de l'article 155.
Totalment, és amb tot el que s'ha fet, no? De l'embargament de comptes a la Generalitat, aquest ordenament des de Fiscalia sobre els cossos de seguretat de locals, no? I els Mossos d'Esquadra. Bé, al final s'estan vulnerant tants drets i s'estan saltant tantes lleis que l'únic que els està protegint en aquest moment a l'estat espanyol, però serà momentani, és que contra el procés s'hi val tot. I, per tant, contra el procés, no? Contra la independència de Catalunya. En general,
anar contra Catalunya
sempre ha venut molt.
Sempre
és rentable.
Però, en tot cas, direm que contra el procés ara s'hi val tot, independentment de que sigui legal o no, independentment de que es puguin fer recursos, independentment de que es puguin fer denúncies i que algun dia algun jutge resoldrà. A dia d'avui, com no hi ha separació de poders a l'estat espanyol pel que fa al procés a Catalunya, doncs bé, ningú està demanant la suspensió de cap d'aquestes accions, però molt probablement instàncies judicials en un futur. Doncs esperem que comencin com a mínim a tocar el crostó del que ja s'ha fet. També és veritat que estarem tan lluny que una mica ja s'ho faran. I el que sí que demano, no, a l'esquerra espanyola, de la dreta ja no n'espero res, és que pensi que ara és contra els catalans, però després serà contra ells. O sigui, que no s'equivoquin.
Els hauria de fer obrir
els ulls. Els hauria de fer molta por, sí, que qualsevol cosa que ara no estigui regulada per llei, no? Perquè, de fet,
sí, sí.
Què estan dient? No? És que això, com no està regulat per llei, com la llei no ho permet, no es pot fer ni un míting, ni una reunió, ni
exacte,
una publicitat. Això és molt greu.
Sí.
Com és contra els catalans, doncs mira, passa avaladament, però és que després serà contra qualsevol modificació legislativa important que es pugui produir a l'estat espanyol, que si a la dreta del moment i a l'esquerra oficial, diguem-li PSOE, no li interessa, doncs aplicaran exactament aquestes mesures contra la gent que pensi coses que en aquell moment són il·legals o no són legals perquè ningú les ha legislat prèviament. I podríem posar exemples, no?, dels canvis legals que han hagut en els països europeus els darrers anys. Doncs, posem pel cas la legalització del matrimoni homosexual, les adopcions de persones d'unions del mateix sexe, etcètera, etcètera, etcètera. Tots aquests canvis que han millorat la vida dels nostres ciutadans, doncs, haguessin, a dia d'avui, amb la legislació actual de l'estat espanyol i amb el que estan fent i amb els precedents que estan fent amb el procés català, podrien tranquil·lament, quan es plantegin canvis d'aquest tipus, prohibir les reunions, prohibir les campanyes i prohibir-ho absolutament. No, per tant, haurien d'estar molt preocupats.
S'ha abusat de la força, no?, de la força que pot tenir un estat, perquè això és un abús, és un abús de força aplicant, aplicant criteris que no són ni raonables ni estan marcats per cap llei. Això i els hi surt gratis, no? Perquè de moment doncs els hi està sortint com gratis en relació al que deia el Toni, no? Ningú els hi planta cara a nivell d'estat espanyol, per tant, traiem la pisonadora i vinga i anar passant. Fa una certa fredat ja, al sí. Marge de tot, fa una certa fredat perquè doncs, no deixa de ser. De moment, la resposta ciutadana, que és lo positiu, jo crec que és l'única cosa positiva que podem treure d'aquest abús, aquí a Catalunya està sent fantàstica. O sigui, la resposta de la gent, començant a Valls, amb el Vallenc, aquell... l'expressió cantant, el passiu bé, o on estan les paperetes, o sigui, això... demostra que, a més, amb sentit de l'humor, seguim amb un somriure d'orella a orella. Però, clar, amb un altre tipus de circumstància ja tindríem una batalla campal aquí, perquè doncs, pensem que tenim la força de la raó i ells tenen la força de l'abús, d'abusar de la seva, diguéssim, no sé, situació, però no tenen la força de la raó. I, per tant, la gent, jo crec que aquí és el gran actiu que té aquest procés, que és la gent, que els governants no han fet altra cosa que seguir el que la gent ha marcat. I al Parlament no hem fet altra cosa que el mateix, no? Seguir. Per tant,
Jo ara estava pensant en la llei Mordassa, com a exemple per la resta de l'Estat, no? La llei Mordassa és... estem a mig camí, vull dir, tu et manifestes, tu no pots anar al costat del Parlament, tu no pots anar al costat de no sabon, escolti'm, jo tinc llibertat d'expressió, aquesta és la primera. Sí que hi va haver un intent de reacció per part de la ciutadania, però s'ha quedat tot en stand-by, vull dir que nosaltres ara ho estem patint, però ells ho poden patir d'aquí 10 minuts, per qualsevol cosa, vull dir... Tot l'Estat, i jo no sé si ho vaig dir la setmana passada, però l'Estat està en fallida, no econòmica tan sols, que també, està en fallida, les institucions no funcionen, hi ha lleis vigents que s'havien de derogar a l'endemà de tenir govern, encara estan totes vigents, no han tocat res. Per tant, aquest camí cap enrere, ens afecta a nosaltres en primer lloc ara per les circumstàncies on ens trobem. Però al tanto, la resta d'Espanya estan en el mateix lloc, Si un dia el Montoro s'aixeca de cap per avall i Andalusia li diu, escolta'm, a partir d'ara t'ho pago jo, ho farà, I no necessitarà cap excusa, ni que s'hagin volgut independent, no necessitarà cap excusa, ho farà. Perquè aquí no ha passat res.
Però aquí el PSOE sí que ho discutirà.
Aquí ho discutirà, sí, clar. Sí. Però el PSOE...
El PSOE és incomprensible. Per
bueno, jo
ja ho sabeu, poso tots els punts i comes. Si és el PSOE o és PP-PSOE, no ho sé.
Bueno, a veure, ho dèiem la setmana passada, un partit que ha tingut majories absolutes sobrades, diguéssim, Es fa dir socialista. No ho sé, no ho he vist aplicat.
Es fa dir ara,
No ho he vist aplicat per enlloc quan van governar. Es veu que són federalistes, no ho sé, van tenir aquestes majories absolutes i no van fotre absolutament res.
Res.
I a sobre són republicans, que aquesta fa molta gràcia, no? Però tenen un compromís amb la monarquia, no?
I a sobre tenen...
Bé, en fi, deixem-ho estar, que voleu esperar.
Jo crec que ja es desacrediten ells, no? No cal afegir-hi llenya al foc quan hi ha crema.
Però sap greu, perquè, a veure, el PC, ara parlem del PSC, ho desvio cap al PSC, es posen amb la boca el Pasqual Maragall, perdoneu, Pasqual Maragall, amb el que és el PSC d'avui, a mi que em perdonin, que em registrin, que amb què s'assembla,
No, no, hombre, ells mateixos el van fer desaparèixer d'alguna manera, no? En Pasqual
Maragall. Li van fer llit d'una manera escandalosa.
Escandalosa.
A part de que, bueno, ja ho va dir el Guerra, no?, que se pillaron a l'Estatut. Bé, doncs, perquè sempre posem a l'ull damunt del Partit Popular, no?, de, bueno, van recollir les signatures, van fer el recurs al Constitucional, però, vaja, el PSOE no es va quedar curt, després d'aquell apollaré, Pasqual, apollaré l'Estatut que salga del Parlament de Catalunya, i després se'l van passar per l'Arc del Triomf, diguéssim, i per tant, vaja, no sé què podem esperar. I és el que, d'alguna manera, és el que m'agradaria que l'esquerra catalana, que es fa dir aquella esquerra pura, l'entorn d'Iniciativa i Units Podem i Catalunya Sí que es Pot i tot això, que no, ens culpa els independentistes, que confoneu estat espanyol i Partit Popular. Vaja, no, perquè després l'altre gran partit, no, que podria, el que té l'alternança en la governança de l'estat espanyol, ja em direu que ens ha portat de bo a Catalunya, quan a més ha tingut grans resultats a Catalunya, és que això és el més sorprenent, no? És un partit que recordo amb aquell apollaré, no sé si van aconseguir 25 diputats per la demarcació de Barcelona,
un dels millors resultats,
una bestiesa de diputats mai. I tot i així ens van deixar a l'estacada, se'l van cepillar, com va dir el Guerra, i després van incomplir tot el que eren les addicionals pressupostàries.
Aquest és l'inici d'on hem arribat ara.
Sí. Abans l'Àngels comentava la poca iniciativa que han tingut ha tingut l'oposició en general davant de tota aquesta situació i davant de les accions del PP. Avui, per exemple, el periòdico titula Llum Verda al Congrés, el diàleg amb Catalunya. O sigui, encara avui i a aquestes alçades s'està parlant o intentant que hi hagi un diàleg. Pablo Iglesias proposa una assemblea parlamentària per una consulta pactada. A aquestes alçades ja hem sentit algunes veus que ja no estan pel diàleg, tot i que el president Puigdemont sí que continua insistint que si cal, fins i tot després de l'1 d'octubre s'haurà de parlar amb Mariano Rajoy. Arriba una mica tard i és tova aquesta reacció de l'oposició?
Jo crec que...
O no serveix pràcticament de res?
És tan tova que no sé si vol dir alguna cosa, francament, i segons quins mitjans ho diuen avui també, costa de creure que hi hagi aquesta intenció, perquè fa pocs dies, crec que va ser, no sé si va ser divendres o va ser dilluns, perquè ara els dies em passen, o va ser ahir, vaja, passen tant de pressa, i us vivim tan intensament, el president Puigdemont, la presidenta del Parlament, el vicepresident Junqueras i l'alcaldessa Colau van escriure una carta a Mariano Rajoy dient-li, en el president del govern espanyol, dient-li doncs, la necessitat del diàleg, de parlar, de fins a l'últim moment que no quedi, no? I no, que jo sàpiga, aquesta carta no ha tingut resposta.
No hi ha resposta.
Mm. Ja és la callada per resposta, vol dir que ja és la seva manera de fer i és el que ha vingut fent tots aquests 6 anys que fa que estem... que hem iniciat un procés que no hi ha hagut mai cap moment de dir, ei, seiem en una taula, comencem a parlar, mirem com ho podem encaminar, que doni sortida a les reivindicacions del poble català, que tingui en compte que tal, res, no hi ha hagut absolutament cap voluntat, i no hi serà.
Que si les coses van bé haurem de negociar el deute.
Clar, exactament.
No? Vull dir, al final nosaltres marxarem i haurem de marxar amb actius i passius, vull dir que...
Que el diàleg sempre caldrà
parlar-ne.
El diàleg com a veïns. Com...
I si no, escolta, que se'l quedin tot ells. No hi ha problema, tampoc anirem a...
No hem de ser il·lusos.
Però caldrà parlar, evidentment que caldrà parlar.
Sempre, és que el diàleg no s'ha de...
La proposta arriba, jo crec que arriba tard i malament, però arriba molt tard, molt tard. Per part de Podem, que no ens... A veure, aquí hi ha tot un estat i tota la seva maquinària en contra de que es produeixi aquest procés. Alguns d'una manera més neta, més dialogant, i altres d'una manera molt més radical, bruta i contundent, com seria la del govern. Per tant, per mi, Podem, malgrat que ensenya aquesta puteta amable, no deixa de ser una peça més d'aquest estat que no vol que marxem.
Exacte.
Per tant, és una estratègia més global d'aquest estat, no? D'aquest organisme que té doncs, parts molt més radicals i antidemòcrates i parts doncs, més obertes al diàleg, però totes van amb un mateix objectiu. Per tant, ara, posar la paraula diàleg damunt de la taula, tard i malament, i no deixa de ser una estratègia de desacreditar una vegada més el referèndum. Al final, això és com tenir un gos lligat i preguntar-se per què no corre. No? Doncs és el mateix. Aquí no hem volgut dialogar res i ara ens acusaran a nosaltres, els catalans, de no haver volgut dialogar. Escolti, perdoni. De què van, eh? Vull dir que portem des de... si abans dèiem, agafàvem com a referència, no?, tot el fracàs de l'Estatut, com se'l van fer pillar, etc.
T'agrada la paraula.
Sí, perquè és que veig el Guerra allà fent aquell gesto del ribot de fuster que realment... bé, ara què esperen, no? Quan el Pedro Sánchez deia que ells no són responsables de la situació, home, doncs
home,
sí,
doncs sí.
Tenen uns quants antecedents. Per tant, que ara ens diguin que no volem dialogar, quan hem començat negociant un estatut, quan després vam negociar un pacte fiscal, quan hem anat a demanar poder fer el referèndum per les vies oficials, etc.
Quan es va portar el document amb les 46 mesures,
exacte,
que em penso que han arribat a hora i mitja de compliment. És que la falta de voluntat també es demostra així, o sigui, si tu tens unes reivindicacions que et venen amb un document i que totes són allò flagrants i no ets capaç ni de fer 3-4 comissions per àmbits de les reivindicacions, que és el primer que faria qualsevol que tingués ganes de resoldre un conflicte, i de dir, a veure, amb el màxim que puguem arribar a acords, i com a mínim a pai vagues, no encens, no tires benzina al foc, no? Ells tiren benzina al foc, o sigui, són i nosaltres som tsunami d'aigua, no?
Exacte.
I anem tirant aigua i vinga i tinga i vinga i poso, i les úniques propostes, tot el propositiu surt d'aquí, d'allà només és no, no, no. Bueno, doncs clar, això sabem on arriba, no? On condueix.
Exacte. Deixeu-me ser una miqueta il·lus, però a mi aquest titular el que em ve a dir és que volen guanyar temps. És a dir, l'objectiu és que el dia 1 d'octubre no es voti. Vull dir, això és una estratègia. Sabem que una comissió, i a més, sense la participació ni del PP, ni de Ciutadans, ni res de res, sinó com una assemblea d'alcaldes, una cosa una mica desdibuixada. Jo, per mi, que és estratègia per guanyar temps, perquè no anem a votar el dia 1. Vull
torna
dir,
a ser
no
aquella,
hi ha propostes.
Aquell intent d'una Espanya amable,
sí,
no?
Capaç, no res.
Que és capaç d'entendre's amb Catalunya, quan és una absoluta falsetat, perquè en el que posem, en el moment que posis damunt de la taula, miri, és que sap què passa? Que el dèficit fiscal, el Montoro diu que són 10.000 milions d'euros, però hi ha altres càlculs. O sigui, si el Montoro diu que són 10.000 milions d'euros, imagina't de quant deu ser. Els càlculs estaven sobre els 16.000 milions d'euros, 18.000 milions d'euros, depèn dels càlculs.
Sí.
Havia arribat als 20.000, però escolti, és que el problema també és 16.000 milions d'euros. El problema també és blindar la llengua, també és blindar la política cultural.
Les
també
infraestructures,
és, també és poder...
tenir una atenció, que la gent,
exacte,
pugui arribar a l'hora a treballar perquè els trens funcionin.
Exacte.
Sí, sí. I poder blindar la protecció de la nostra ciutadania, per exemple, amb un decret de pobresa energètica.
Exacte.
Que la dreta catalana, que ells diuen, és més progre que l'esquerra espanyola, per favor, perquè no ho veuen.
Exactament.
Perquè no ens deixen ni aplicar un decret que no té res a veure amb un referèndum, sinó que és protegir a la gent que no pot pagar l'aigua i la llum i el gas en plena temporada d'hivern.
Jo encara m'envalentonaria una mica més amb el titular i us diria que el que estan convençuts és que fotem el camp i ja estan espantats. I no
jo
saben...
crec que ara hi ha una certa por, amb això estic d'acord,
sí,
Jordi. Ara tenen una certa por perquè veuen que...
Que la corda està tibada.
I que,
exacte,
som imparables,
exacte,
i que aquí la voluntat és aquesta, i tenen, i quan un té por, l'actitud de la por és aquesta, és a la desesperada, no?
Sí.
I, bueno, veuen que aquí no estem espantats per molt que ens enviïn la Guàrdia Civil, per molt que ens prenguin els cartells, per molt que ens prenguin les paperetes, per molt que busquin no sé quantes coses busquen, els alcaldes 700... A veure, tu no tens un problema, no t'hauries de pensar que tens un problema si el 75% dels alcaldes, 751 alcaldes del lloc on tens el conflicte, se't planten. El problema no són aquests alcaldes, no cal que els citis que vagin a declarar, no cal, no, el problema el tens tu. O sigui, i 751 alcaldes de colors polítics diferents, perquè no... Si volen vestir tot amb aquesta que ens hem tornat bojos, bueno, sobretot no diuen que els catalans haguem tornat bojos, no, que tenim uns dirigents que ens
abdueixen, que estan il·luminats, sí.
Que estan il·luminats i nosaltres quasi una secta, no? Formem part d'una secta. Home, sí.
Avui, precisament, comencen a declarar alguns d'aquests alcaldes citats.
Per aquest motiu jo ho hauré de
deixar. Tu avui ens abandones, no?
Hauré de deixar la tertúlia perquè avui, justament, em sembla que el primer alcalde, que de fet no declararan, però que es presentaran a la Fiscalia, és l'alcalde d'Organyà, i a continuació doncs en venen altres i companys diputats que, bueno, anirem a donar suport.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Doncs quan vulguis, tens,
gràcies.
Tens el nostre...
Fins dimarts vinent.
El nostre permís.
Que vagi molt bé.
Gràcies. Que vagi bé.
I ens explicarà de primera mà com...
Exacte.
Com ha anat tot. El que passa és que això serà una riuada de...
Cada dia.
Serà una desfilada.
Exacte.
Una desfilada d'alcaldes presentant-se a aquesta cita.
Però és penós, és que fa hasta pena. No, em fa pena perquè és que com és possible que hàgim arribat? O sigui, com és possible que hàgim arribat? Perquè no som nosaltres que hem arribat, eh? Perdoneu i deixeu-me ser una miqueta més beligerant. És a dir, són ells qui s'han posat en la galleda. Vull dir, però és que veure 751 alcaldes com aniran passant per fiscalia d'entrada... per fiscalia, és que ja és, bueno, en fi, això ho proposes a qualsevol lloc d'Europa i, bueno, s'arma la Mari Morena, i aquí no s'armarà res, eh? Aquí no s'armarà res.
Un parell de punts més, eh? És que ara la velocitat de les informacions i després de les respostes, les rèpliques, és a una velocitat pràcticament de la llum, perquè és que no ens dona temps ni a pair ni, tot el
no,
que tot
és
el
minut
que
arriba. Minut a minut, minut a minut.
O sigui, el que ahir era notícia,
avui ja no.
Avui em sembla que han passat 3 pantalles o 4.
Sí,
perquè es van succeint tan ràpidament, però un parell de detalls més al respecte d'aquest tema. Avui trobareu informacions on s'informa que Hongria, per exemple, Hongria respectarà la voluntat de la gent. Això és el que han declarat respecte del referèndum de l'1 d'octubre.
Ah.
Sí. I una ja a nivell més d'anècdota. El monestir de Vallbona de les Monges...
S'adhereix.
Cedeix un espai per a votar l'1 d'octubre.
Jo que el conec una mica, hi ha molt espai.
Ah, sí?
Això sí que ho tenen. Que tenen espai.
Hi ha molt espai.
Si us sembla, deixem el tema del procés. Jo no sé si teníeu previst viatjar les pròximes setmanes o ja heu fet vacances, heu tancat la paradeta.
No, no tinc aquesta sort.
Ah. No. Bueno, potser els que viatgin a partir de les pròximes setmanes és que encara no han fet les seves vacances, no?
Exacte. També pot ser.
Ho dic perquè
en
avui...
En tot cas, no volaríem Ryanair, si vas per aquí.
Ah. Sí, anava per aquí, perquè precisament avui és notícia, perquè bueno, els viatgers, uns 400.000, sembla, que tenen bitllet per a les pròximes setmanes, sobretot ja al mes d'octubre, han quedat amb els vols suspesos.
Sí.
I indiquen que ha estat per una mala programació, una mala gestió
de les vacances. Dels pilots, clar.
Sí, una empresa.
No, aquí... Sí.
Que té aquest volum de gestió, que té un capítol de personal... Qui s'ho creu, que això és una mala gestió de les vacances?
I, a més, amb la qüestió de la mala organització de les vacances és la segona excusa, perquè prèviament hi va haver una, que era la falta de puntualitat.
Aquesta
i que, per tant,
molt bona. Per aquesta... ser puntuals, anul·làvem els vols.
Exacte, sí, anul·làvem els vols. I llavors pujaríem la puntualitat, clar, quants més vols impuntuals, més baixa la mitjana, no? Doncs ara farem més curt i pujarem la mitjana de puntualitat. Aquesta va ser la primera excusa i ja costava d'entendre, però és que la segona és guai.
No, la segona és guai. També hi ha el fet de que una altra companyia hagi fet un fitxatge massiu de pilots de Ryanair.
I de Welling.
Que no sé quina,
i de Welling també, uns quants.
Sí, que no sé quina afectació pot tenir realment dins d'una empresa d'aquests volums. Eh? Em sembla que parlàvem d'un centenar de pilots que ha fitxat una altra companyia. Vaja, en tot cas, jo crec que Ryanair és masses vegades notícia per problemes, tant sigui doncs, ara aquest, com pot ser tot el que passa quan et presentes en allà i a lo millor no has imprès el bitllet, sinó que vas només amb el DNI i doncs per imprimir-te el bitllet et cobren una borrada. O sigui, al final, Ryanair també és aquelles companyies, sí, molt econòmiques, però després, ull, per on et cauran tots els pals. I per tant, bueno, és una companyia que jo crec que algú hauria d'anar, diguéssim, controlant una mica més de quin és el servei que donen als consumidors, perquè em sembla molt fort si tu estàs venent un servei el que sigui, però en aquest cas doncs, un vol a un dia, una hora, bueno, em sembla vergonyós que en poques hores d'antelació doncs, no se n'oli un vol perquè hi ha hagut uns problemes, poden haver sigut uns problemes mecànics, pot ser jo que sé que tinguis baixes laborals massives, etc. No, és que és pura mala organització.
Exacte.
I o a mala més previsió.
Jo tinc una anècdota que no l'he tornat a veure més. No viatjo gaire amb avió, però tinc una anècdota.
I un dia que vas volar, què va passar?
T'ho juro. Que tenien posat en allò de facturació una mena de calaix on t'havies de posar tu la maleta. Perquè no passés, és a dir, perquè entrés a dins. Si no entrava...
Però això ja no era facturació, era la cua per accedir al...
A l'embarc.
Sí, a l'embarcament, exacte.
Clar, clar, perquè si la maleta que tu portaves no entrava en aquell caixó, havies de pagar suplement.
Sí, sí.
I unes, bueno, no baralles, unes discussions de la clientela dient, escolti'm, si jo l'apreto, entra. Vull dir, coses surrealistes. No sé, aquestes companyies, jo no ho sé. En fi, no és una companyia que ofereixi massa... No ho sé.
Garanties o
garanties d'aquesta mena, no?
En tot cas, insisteixo, hauria d'estar molt més controlat i facilitar molt als consumidors, no en aquest cas als viatgers, doncs, que puguin posar les seves queixes pertinents, no?
I que
s'actuï en contra d'aquests pseudofraus que podrien ser aquestes anul·lacions massives.
El que passa és que també, o sigui, pel consumidor, pel viatger, tot això és un procés farragós,
no, és molt
lent,
complicat.
Desesperant.
I a més la teva primera...
O sigui, tanta burocràcia.
La prioritat és poder trobar un vol per arribar a un vol el dia que has d'arribar-hi. No?
Ara, al final... dia que no voles ja ho
tens
està, perdut,
ja
tens
i
les vacances, si són vacances, ja les...
Oblida't, exacte, sí, perquè és que perds una setmana sense donar-te'n compte, entre anar i tornar, una setmana l'has perdut, si tens un problema d'aquesta mena.
Sí.
És que... En fi, de totes maneres sentia també de que Europa ja els ha tocat el crostó, de que Espanya també, em sembla que també ha dit que els vigilaria, però no soluciona
el
problema.
Sí, però al cap i a la fi
no soluciona el
problema, efectivament, que pugui tenir un client, un viatger.
Exactament.
A tot això també, i ja fa dies, de tant en tant ho trobem a les portades dels diaris, una notícia en clau internacional que, doncs, segurament, si no estiguéssim tan distrets, també ens faria esgarrifar, no? I és aquest creuament de míssils i aquesta picabaralla entre Corea del Nord, Japó...
Estats
o sigui,
Units.
Tenim un personal que tenen amb el dit a punt per prema el botó i aquí pot passar absolutament de tot i a més provant nous invents quin més perillós.
Sí, no, per descomptat. Jo de veritat, quan hi penso amb aquest tema, jo penso que Corea del Nord no m'acabo d'enfiar que ho té. M'acosta de creure.
Fa trampes al solitari?
Jo no m'atreviria a dir-t'ho, perquè, és clar, si no les fa, tindrem un resultat guapo. Però un país que està embargat, que passa en gana, que no sé què, i que siguin capaços de tirar endavant, d'on surt tota la força econòmica perquè ho puguin tirar endavant? D'on ve? qui els ajuda, els xinos? No ho sé, hi ha una sèrie de preguntes que em fan dubtar. Em fan dubtar molt.
Aquell racó del món està calent, eh?
Sí, sí, molt, 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 sí, molt.
És una bona expressió.
Sí, sí.
Bueno, al final és una mica la de aquell intent de veure qui la té més llarga.
Exacte.
I la distància dels míssils, vull dir. I llavors és de difícil solució si no hi ha una mediació internacional important. O sigui, clar, si això anima... De fet, avui crec que Donald Trump havia d'intervenir davant la ONU, no sé què dirà, però al final, si no hi ha països potents que no siguin els directament afectats, que posen una mica de seny, home, la situació és complicada. Crec que ningú apretarà el botó per les conseqüències que això tindria, no? Però, vaja, escalades bèl·liques d'aquest tipus, doncs, home, no són agradables, i menys, vull dir, amb les conseqüències fatals que podria tenir que s'activés qualsevol d'aquests artefactes, no?
I no penseu també que és una mica de posicionament de tot plegat, de geoestratègica, de la Xina?
Hòstia, no
sé. Per poder, la influència xinesa davant de la japonesa, vull dir, no, és tota aquella zona, eh? I està molt concentrat en allà i...
Però la Xina, tot i que, bueno, fa això, la puta i la Ramoneta, tampoc està donant un suport explícit
a Corea. És que no pot, de Wanguard.
I en tot cas, de Corea del Nord, disparar qualsevol cosa contra Japó, contra l'illa del Pacífic dels Estats Units, que vol dir que damunt et cau l'exèrcit nord-americà, home, no ho sé, si s'ho han pensat bé. Vull dir que probablement és més una demostració de musculatura.
Sí,
que no una amenaça, o m'agradaria pensar que no una amenaça real, però bé, en tot cas, a veure quin és avui la intervenció de
bueno,
Trump
de fet,
i la
Trump
resta d'estats.
Trump ja va intervenir ahir i bueno, el que demanava és més control sobre la gestió de l'ONU, que s'estalviessin la burocràcia, en definitiva que fossin més pràctics, més efectius.
Jo, de totes maneres, no ho deia...
Que s'actuï.
Exacte. No ho deia tant, potser, pensant en que li interessa la beligerància a la Xina, sinó és el fet de situar-se geoestratègicament per davant del Japó en aquell sector, és a dir, o posicionar-se davant d'Estats Units, no ho sé. Però
és una lluita pel lideratge
exacte,
de la zona?
Exacte. Jo ho veig una mica així, i aleshores juguen amb Corea del Nord. Per això m'entren totes les dubtes, perquè si és un país que realment... A veure, el passar gana és una cosa molt gràfica, vull dir, però que no és un país boiante, que no és un país que tingui un benestar general, pues a mi em fa dubtar de tot plegat, vull dir, no ho sé. Jo ho veig una mica així. Però fot angúnia, de veritat. Ara estàvem acostumats de que els russos estaven molt quiets.
Bueno, sí.
Però ara surt l'altre. Vull dir, no.
No, però realment és una situació que... Mira, ara estem entretinguts,
sí,
no?, amb les coses de casa.
Sí, sí, sí. I com si et quedés molt lluny... I queda molt lluny, però
sí,
com si
lluny,
et quedés
però...
més, encara. Sí, 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 sí.
Sí, queda lluny, però les afectacions són...
Són generals.
A tots nivells.
Estem globalitzats i, per tant, quan Corea del Nord s'encostipa, el Japó té la grip.
Doncs mira, parlant d'encostipats, cuideu-vos, eh?
Sí.
Ah.
Perquè hi ha una passa que... No, una passa que és de dies, eh? No és un encostipat de... I aquests canvis de temperatura, doncs, no estan ajudant. De fet, demà ja us avanço que parlarem de l'arribada de la tardor i ho farem amb un meteoròleg, el nostre meteoròleg de capçalera, l'Enric Agut.
Molt
Senyors, moltíssimes gràcies. Que tingueu un molt bon dia.
Molt bon
Igualment.
Dia.
Adéu-siau.
Adéu-siau.